Game over.
Doncs tirem endavant el Game Over, a Ona Catalana, parlant de videojocs i recuperant, com cada setmana, algun argument d'algun joc clàssic d'algun d'aquells jocs que han marcat història. Avui toca el torn a Probotector.
Som a l'any 2633 després de Crist. La tecnologia ha arribat a nivells tan alts que la natura i la ciència conviuen en harmonia i la pau predomina a tot el món. Però sota aquesta aparent tranquil·litat, alguna cosa va més enllà de tota imaginació i està amenaçant la pròpia existència de l'home. Mentre uns científics es troben en una missió especial d'alt secret, descobreixen que un alienígena de la galàxia d'Apocalipse està pensant extingir la raça humana. Per protegir la Terra i els seus habitants, s'han creat dos robots de combat anomenats Probotector RD-008 i RC-011. La seva missió serà arribar a la fortalesa de l'alienígena a les Illes Galga i assegurar-se que sigui exterminat. Instruccions de Probotector de Konami, any 1990.
Doncs això era el Probotector, un joc que, com s'ha pogut sentir, doncs no molt tranquil·let, sinó més aviat un joc d'acció, un joc amb molt de moviment, un joc amb molt de ritme i que històricament a mi sempre m'ha portat un dubte, que és Contra, Probotector, són el mateix joc, no són el mateix joc?
I Grisor, com ho entenem, Grisor? Això? I Grisor, què?
Exacte, i com ho entenem, això, a veure?
Pues bueno, es lo que se comenta, Contra se conoce más bien en lo que era Japón y Probotector pues fue una idea, resumiendo mucho, ¿no? Lo reidearon, dijeron, bueno, en vez de dos veteranos y aguerridos mercenarios, viva la muerte y todo esto, pues hicieron dos robots, ¿no? O sea, dos robots, tienen unos tintes un poquito más futuristas al tema.
Això va ser amb el pas americà, diguéssim,
claro,
del videojoc.
Amb el pas de Nintendo NES.
Sí, el nacimiento americano era Nintendo NES. Lo que tiene su sustancia también es por qué nos encontramos con un Probotector, con un Contra y con un Grisor, ¿vale? Que es que son lo mismo. Y el Grisor, de hecho, sí que son los dos. No tiene las cosas, hombre.
Tenim aquí el cartucho original de Probotector.
Sí, sí, pero es que lo vemos y lo distraemos todos. De todos modos, es un juego que, la verdad...
O sea, 85, aquí darrere.
No,
Nintendo es todo lo tuyo, ¿eh?
Y digo que no se debe almacenar en temperaturas externas.
Ni a la despensa de la abuela tampoco.
Em sembla que tots els cartutxos de Nintendo Entertainment System deien més o menys això. Com definiríem aquest joc més o menys a grans trets? Un joc, crec, de molta acció, no?
És un shooter.
Una de les coses que a mi m'agradaven més, particularment, era que podies córrer mentre disparaves en diagonal cap amunt, cosa que no deixaven fer molts jocs.
O saltar, i mentre saltaves podies disparar directament cap a baix.
Exactament, cosa que et donava una sèrie de llibertats de moviment.
No, hi havia més d'un enemigo, sobretot la versió Game Boy, que me pareció maravillosa, que, bueno, havia un dels enemigos que era un submarino, venia por debajo i no tenia més narices que saltar i en el aire disparar hacia abajo,
¿sabes? Que se abrían las torretas de misiles.
Sí,
exactamente.
Exactamente, y tenías que ir cargándotelo. También alternaba fases, vistas de, bueno, vista lateral y vista de arriba.
Probablemente,
no,
em sembla no
vista desde atrás.
No, en el de Game Boy desde arriba.
O no, es que pel que és conegut aquest joc també és perquè tu tens unes fases de selva, t'entres dintre una... Cada nivell és aproximar-te a una base i després dintre la base. I un cop estàs dins la base, hi ha una visió molt característica, és la visió des d'endarrere, en la qual tu tens que esquivar unes bales i disparar a un punt concret,
un que és generador
d'una barrera que t'impedeix passar. I un cop l'has destruït, pots passar al següent fragment de passadís i anar passant per un laberint fins a, d'aquesta visió com semitridimensional, fins a arribar a l'enemic final que s'amaga sempre darrere.
El que sí recordo que és que la versió Game Boy tenia una part on era una vista zenital, diguéssim, des de la part superior.
I un joc també per divertidíssim de jugar dobles, també, perquè doncs podies ajudar.
Apassionant. Jo no recordo haver disfrutat tant amb un joc com aquest, com jugant amb el Metal Slug, també, no? Un joc que m'hi recorda molt, no? D'aquests jocs d'acció, de molta dinàmica, molt de moviment, molta llibertat i aquest plataformes, no?
Este no se ralentiza, que es lo bueno que tiene. Pero la verdad es que...
El Metal Slug tenia una mica més d'alegria pel que fa a gràcia.
Sí, tenia més sentit de l'humor, però Probotector eren més seriosos.
Sí, te los cargabas...
Els robots tenien poc sentit de l'humor, en aquest sentit, no?
I això que comentàveu de la facilitat que dona de moviments, el fet que caiguessis, doncs, a l'aigua, i l'aigua t'arribava, doncs, a mig cos, tu podies continuar caminant sense, amb tranquil·litat, no mories, no?
Sí,
molts jocs, caus i morts. No,
hi havia com diversos nivells, d'anar per dalt, podies anar... Inclús hi havia algunes fases, em sembla, on que havies de... No hi havia una fase on hi havia una cascada, havies d'anar pujant a dalt.
Que esto no iba a arribar yo en canal.
Y lo de coger los vehículos, ¿no? Que siempre ayudaba. Cogías algún tanque que había, alguien se había dejado las llaves puestas.
Crec que era un joc molt complet, un joc d'acció realment molt complet. I
largo, era molt largo.
I a més, aquest, no sé d'aquest cartuig que s'estava mirant en Xavi Serrano fa un moment, és teu, Albert?
Sí, sí.
Molt ben conservat, eh? Sí, sí. O sigui, la caixa, les instruccions, el cartuig...
La funda perfecte. Del cartuig.
La funda, tot.
Puc explicar l'anècdota de quan
on el mateix.
Sí, el per això he tret el tema. Fa dues setmanes a Sabadell, als Encants de Sabadell, cada diumenge, i era una parada on hi havia un senyor que venia vídeos VHS, i hi havia aquests tres, hi havia tres jocs. Hi havia aquest, hi havia un de futbol, i hi havia... no me recordo el tercer. No me recordo ara.
Hockey, potser?
Sí, el hockey, exacte. També, igual que aquests, amb la caixa, amb les instruccions i tot. Llavors l'home em diu, tot estava a preu d'un euro, tot, els vídeos. I dic, escolta'm, això com val? Diu, no, un euro. Però em diu, que sàpigues que no són vídeos, eh?
I l'Albert pensant que el que estava comprant tenia un valor molt superior a un euro que estava pagant i dient-li amb el senyor, no, tranquil, sé que no són vídeos.
Però tu sabes con quién hablas, ¿no? Tendrías que haberle dicho, no, escuchar la ràdio.
Vas comprar els tres jocs, tu.
Escolta, la millor manera d'anar a un mercadillo i interessar-te per algun ordinador que veig allà és agafar i dir-li, oye, ¿y esta calculadora?
Sí,
¿cuánto vale?
Aquest trasto d'aquí,
no? Allò...
Esto que es así un ordenador infantil para el niño y tal,
t'interesses per quatre coses i després li vas a...
Bé, anem del passat remot i de les màquines antigues i dels mercats dels Encants a l'actualitat del món dels videojocs. Game Now. I com sempre, cada setmana entrem al Game Now amb tota l'actualitat. Avui tindrem, com sempre, els jocs més nous i algunes notícies curioses de totes les plataformes i també alguna novetat com algun premi que s'ha donat dels Oscars als videojocs que no els coneixíem i alguna altra cosa que ha donat de si aquesta setmana al món de l'oci digital. Comencem, però, com sempre, amb la PlayStation 2. PlayStation 2. Si sou dels que vau disfrutar de valent amb la pel·lícula Salvar el soldat Ryan d'Steven Spielberg, us quedareu completament enganxats a Medal of Honor Frontline, una nova joia de jocs d'acció en primera persona per a la PlayStation 2. Electronic Arts està treballant de valent en totes les seves àrees de joc, està aconseguint que cada vegada es tingui més en compte el seu segell EA Games, fins i tot a l'alçada del seu segell de videojocs esportius, el EA Sports. I ho fa amb jocs com Les dues torres, basat en la pel·lícula del Senyor dels Anells i amb aquesta última entrega de la saga Medal of Honor. En el Medal of Honor Frontline ens trobem formant part de les tropes que el dia D i l'hora H van desembarcar a les platges de Normandia per entrar fins a l'aleshores inexpugnable Europa de Hitler. El nivell de realisme del joc és tan elevat que en molts moments ens trobarem completament introduïts dins la lluita per aconseguir arribar a la platja i, posteriorment, per arribar als búnkers de sobre els penya-segats. Una vegada superat el primer i complicadíssim nivell de la platja d'Omaha Beach, ens esperen moltíssimes missions d'infiltració i d'acció sense contemplacions, amb nivells extraordinaris com el que transcorre en un submarí nazi o en un clàssic castell alemany. Una de les grans característiques del joc Medal of Honor Frontline és la capacitat de cuidar el més mínim detall. Les armes que utilitzem, l'estructura dels cotxes, el submarí, els uniformes, tot està cuidat al màxim per trobar-nos dins de la Segona Guerra Mundial. Un joc recomanable per tots els fans de jocs d'acció en primera persona, però que busquen alguna cosa més. Formar part d'un equip, complir missions i objectius diferents, a més, permet conèixer amb moltíssima fidelitat un dels moments claus de la Segona Guerra Mundial. Probablement, d'aquí a un temps, les classes d'història s'hauran de fer amb una PlayStation 2 i el nombre d'aprovats pujarà substancialment.
La setmana passada van començar a fer un repàs dels llançaments previstos pel 2003 pel que fa referència a les novetats per la GameCube. Vam acabar el maig, un mes que prometia ser molt interessant amb la publicació del nou i esperat episodi de Zelda titulat The Legend of Zelda: The Wind Waker a banda del Dragon's Lair 3D. El mes de juny ens portarà Wario World i Galidor: Defenders of the Outer Dimension. El primer semestre del 2003 també haurà portat novetats com National Football League 2003, National Hockey League 2003 i la NBA 2003, uns clàssics dels esports americans. També hi trobarem Castlevania, X-Men, Wolverine's Revenge, Futurama i Lost Kingdoms 2. Els mesos de juliol, agost i setembre es preveuen fluixets. Només es preveu l'aparició del WWE WrestleMania X9, Bionicle Mask of Light, F-Zero i els exitosos Mario Golf i Mario Kart. I pel que fa al darrer trimestre de l'any, ara per ara hi ha poques confirmacions. Entre els noms que més sonen tenim Sphinx, Scooby-Doo, Power Rangers, Ninja Force, Lamborghini, Scary Tales 2003 i el segon lliurament dels popular Pikmin. En resum, el 2003 es preveu com l'any de la consolidació de la Nintendo GameCube, la consola de 128 bits de Nintendo, encara que pugui saber greu als defensors de la PlayStation 2 i de la Xbox, si hem de fer cas a les opinions expressades en els diversos fòrums que es troben per internet. Xbox.
Sega torna a la Xbox amb un dels seus clàssics més espectaculars, l'última edició del Panzer Dragoon, una saga de jocs en els que adoptem el paper d'un genet d'un enorme drac volador. De fet, des dels primerencs Afterburner o Space Harrier, Sega va apostar per una línia de jocs d'acció amb molta velocitat, uns jocs que creaven una sensació de tridimensionalitat espectacular, en el que els nivells s'havien de passar amb els nostres reflexos funcionant al 100%. El Panzer Dragoon va ser una de les darreres grans apostes de Sega per aquest gènere, una aposta que li va sortir realment bé treballant amb unes tres dimensions reals i amb uns efectes molt cuidats. La història d'aquest Panzer Dragoon Horta per a Xbox és més o menys la mateixa que les darreres versions de la saga, un regne governat per unes forces malèfiques que el nostre guerrer del drac haurà de rescatar volant a través dels escenaris que van des de l'interior d'unes coves fins a les ruïnes d'una gran ciutat de l'antiguitat. Un shoot'em up sense cap altre problema que no sigui la gran quantitat d'enemics en pantalla i una velocitat de joc que no deixa ni un segon de descans. Un total de 10 nivells, plens d'acció i el bon saber fer d'una marca com Sega. El Panzer Dragoon és, sense cap mena de dubte, una bona recomanació per a tot usuari d'Xbox.
Amics i amigues que escolteu aquest programa, vull fer una pregunta ara mateix. Què li està passant a la joventut d'aquest país? Mentre Pilar Rahola continua la seva creuada contra els malfactors que volen que consumim diazepam, fins i tot el còctel de gambes, la realitat és una altra. Centromail, una de les empreses més importants en el sector de la cosa lúdica, ha fet pública la llista dels 10 jocs més venuts per PC. I ens hem quedat a pasta moniato. A quadres, vaja. Comencem pel número 10 i ja arribarem a la primera posició. Número 10, Warcraft 3, Reign of Chaos. Número 9, Medal of Honor, Allied Assault, Spearhead. 8, Los Sims, edición deluxe. 7, Los Sims de Vacaciones. 6, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. 5, Imperium. 4, Age of Mythology. 3, Harry Potter y la Cámara Secreta. 2, FIFA Football 2003 y atención, número 1, Los Sims Animales a Raudales. Ja ho veieu, el PC s'ha convertit en un trist electrodomèstic que ja només serveix per planificar estratègies de guerres o per emular els nostres jugadors preferits i millor remunerats. 3 dels 10 més venuts pertanyen a la nissaga dels Sims, que comencen a fer més ràbia que los García, la família aquesta de plastilina, entestada en fer-nos creure que tot és més car perquè som tontos i no sabem comptar en euros. Jo, que no sóc aficionat als Sims, em pregunto, aquests animals arraudales que promet el títol, també els podem abandonar? També els podem abandonar a la benzinera com a la vida real, o què?
Metroid Fusion ja és una realitat per a la Game Boy Advance. El mateix equip de programadors que va desenvolupar els clàssics jocs de la saga Metroid torna a recuperar el mític caça-recompenses Samus Aran en una nova aventura completament diferent. Els 64 megas d'aquest cartutx de Game Boy Advance s'han aprofitat al 100% per incloure tota acció d'un gran joc de plataformes i la intriga d'un guió de ciència-ficció. Com als primers jocs de Metroid, el protagonista comença el joc en estat feble i ha d'aconseguir punts d'energia per augmentar el seu poder i la seva resistència. Els fans dels primers jocs de Metroid trobaran en aquesta versió per a Game Boy Advance totes les característiques habituals incrementades amb molt més complements coneguts com a power-ups. Per si no n'hi hagués plou, els de Nintendo encara han complicat una miqueta més les coses. Els jugadors que tinguin el joc Metroid Fusion de Game Boy Advance i el Metroid Prime de Nintendo GameCube podran accedir a moltes funcions especials connectant les dues consoles. D'aquesta manera, cada vegada que t'hagis acabat el Metroid Fusion, descobriràs el joc original de Metroid per a NES dins del joc de la GameCube. Vaja, recordo una miqueta tot el que feia la gent de Konami amb l'MSX. Els programadors se la saben llarga perquè ens comprem tots els jocs de tots els sistemes i, a més, a sobre estiguem contents. Game over. Entrem a l'apartat d'actualitat del programa. Estem ja acabant el Game Now i fem un petit comentari que ens hem deixat abans en el tema de Rare, perquè és una cosa bastant curiosa i que a més lliga també amb les novetats agradables que ens arriben de la petita de Nintendo, no? La Game Boy Advance, la setmana passada parlàvem al finalitzar el programa de la nova Game Boy Advance SP, l'estem esperant tots, tenim ganes ja que sigui al març per tenir-la aquí, i una cosa curiosa també, lligant-ho amb el tema d'avui de Ultimate Rare, és una curiositat lligada amb Sabre Wolf, no?
Exacte, s'està preparant per a la Game Boy Advance una versió de Sabre Wolf.
I si nosaltres encara estem a l'espera de saber a veure com anirà aquesta versió del Sabre Wolf, el que sí que suposem que està molt content és Yu Suzuki. Yu Suzuki no té res a veure amb la marca de cotxe, sinó que és un programador que podríem dir que està a l'alçada dels grans cognoms de la història dels videojocs, com Miyamoto, no? Creador de Mario i Zelda, o de...
És la versió Sega de Miyamoto.
Exacte, seria la versió Sega de... Exactament. Exacte. Fins i tot potser estaria equiparat dins de Sega Yuji Naka, no? Creador de Sonic, també, que també són grans jocs, però aquest senyor Yu Suzuki ha guanyat el que serien en els Oscars del cine, doncs els Oscars dels videojocs, que els dona l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Interactives. És una acadèmia americana. El premi l'entregaran el dia 27 de febrer a Las Vegas. És un reconeixement a tota una carrera del creador de jocs com Shenmue, Virtua Fighter o OutRun.
Hi ha algun premi a millor programa dedicat als videojocs? T'ho dic perquè... No sé.
Ens ho podíem presentar,
sí,
no?
Sí, homes, igual no deixen entrar.
Jo sé que a Londres no ens el donaran mai. A partir d'aquí, doncs, busquem altres categories en altres llocs.
Yu Suzuki s'ho mereix, suposo, no?
Hombre, que no esté seguro de jugar a Shenmue, sin ir más lejos, así, en tiempos de relativa actualidad. Mm-hmm. Que juegues Shenmue 2 y entonces qué opines mismo.
Pues que o aquel gran clàssic de les carreres que és l'OutRun.
L'OutRun,
o sea, és
formidable.
¿Sabes qué pasa? Que como no estamos en tiempos de que la gente tenga cosas demasiado retro, aunque nosotros intentamos que vuelvan a retomarlo,
tothom recordarà aquell Ferrari Testarossa amb aquell conductor i aquella rossa al costat amb la melena al vent.
I el cavallet del darrere que es movia. I les músiques, que podies triar la música de la ràdio, tres melodies diferents.
I aquelles palmeres de Palm Beach en el qual tu anaves en aquella mena d'autopistes americanes.
No? I aquelles hòsties.
I referent a Shenmue...
No ho sé jo.
Referent a Shenmue, jo havia sentit o he llegit que compra't una Dreamcast per jugar aquest joc. O sigui, només val la pena comprar-te la Dreamcast per jugar en aquest joc.
I tu has jugat a l'Expendable, per exemple?
No, jo no he jugat a cap dels dos, però ho he sentit a dir, no? Que val la pena comprar-se la consola per jugar en aquest joc.
I si tens calés, busca't el Shenmue 2 perquè ja no se'n troba.
Sí, jo tengo los dos, así que compra't la Dreamcast i te lo presto.
Només per Dreamcast estem parlant.
Sí.
Si sembla, ja per anar tancant aquest Game Over d'avui, només una curiositat que em va cridar molt l'atenció que sortia al Ciberpaís aquesta setmana, que és que la Universitat Pompeu Fabra, de fet ja ho havíem vist, però ara està sortint amb notícia, està donant doncs un màster en videojocs, no? De fet, el màster aquest es diu Màster en Creació de Videojocs de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Gent de tot el món vinguda a Barcelona per aprendre a programar videojocs. Curiós, ¿no?
Hombre, sí, dado que en Francia, Alemania e Inglaterra se hace desde hace casi 7 años, no está nada mal, la verdad.
Diu que els deures que tenen al dia, per exemple, no? Doncs aquesta gent del màster és jugar al Grand Theft Auto 3, al Sims, al Commandos 2
dale,
i
al Deu. Hola, hola, hola.
És verdad, és com el gran hermano però en los videojuegos.
Sí, sí, clar.
Fins al que et dic, és un màster que està especialitzat i em sembla que dos branques, una més encarada a la programació i l'altra més encarada cap al disseny, i ja, si t'interessa anar-hi, a part de tenir uns coneixements i un currículum, no hi pot entrar tothom, ja pots preparar 400.000 pessetes.
Uh-huh. Bé, 4.750 euros exactament és el que val la matrícula, i són 400 hores, no? I 40 crèdits lectius que et dona aquest màster en videojocs, però i tot el bé que tu passes.
I si som els del Game Over, a veure si no es deixen entrar algú.
Això convalida lliure elecció.
Home, i potser si anem en grup ens fan un descompte de grup.
No, no, lo que harán será seguir corriendo, que no es lo mismo.
Fins aquí doncs la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes, com sempre, a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, en Jordi Celles, amb la col·laboració de l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco, l'Albert Garcia, en Jaume Fina i la Sílvia Pedret. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent. Gràcies.